Avui a l'Ofici de Viure, homes, mostrar els sentiments. Eduard Ballori, avui convidat a l'Ofici de Viure, explica aprenentatges i experiències de vida al llibre Aprendre. Es passeja de la infantesa a la maduresa, passant per la joventut i per quan encara pensava que fer-se home era, entre altres coses, poder permetre's el luxe de clavar una llança al cor del més feble. Diu: no recordo en quin moment de l'adolescència vaig començar a fer bullying assetjant verbalment algunes persones, quan el terme ni existia. Però sí que en recordo la sensació, ficar-te amb algú altre, que es troba en una situació de més vulnerabilitat que tu. És una forma de sentir-se més a resguard, d'amagar la teva debilitat, la teva por, assenyalant l'altre des de la comoditat del teu privilegi. És l'enemic exterior, el boc expiatori, qualsevol de les formes que els humans hem desenvolupat per, grupalment, atacar els més indefensos i amagar així les nostres inseguretats. En altres moments del llibre, Eduard Ballori parla del bloqueig dels seus sentiments, del fet de no saber o voler expressar els sentiments, segurament imposat per una masculinitat mal entesa que ell potser no sabia com gestionar. Ho detalla molt bé també en Daniel Gavarró, que ens acompanya a l'Ofici de Viure, al seu llibre Reconstruir la identitat masculina, en què diu: la duresa, la no expressió dels sentiments i fer-se els forts són tres de les característiques de més valor per a un mascle segons la identitat tradicional. Els homes no poden demanar ajuda, tampoc poden acceptar la seva por, diu en Daniel Gavarró, ni la vulnerabilitat, la dependència, la incapacitat. Segons el psicòleg Walter Riso, la teoria que l'home no sent és insostenible i absurda. La cultura fa segles que intenta eliminar els sentiments positius dels homes, però no n'ha estat capaç. El problema de l'home no és, segons Walter Riso, l'atròfia sentimental, sinó la por de donar via lliure, no selectiva, a tot el potencial afectiu de què disposa. Com si, en sentir-se desbordat per l'emoció, es tornés més vulnerable i, per tant, més atacable. Avui en parlarem a l'Ofici de Viure de la dificultat de tota una generació d'homes, i potser de més d'una generació, per mostrar els sentiments.
L'Ofici de Viure. 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Hola, sóc el Jordi Borràs, psicòleg i fundador de la plataforma Món de Somnis. I precisament fa unes nits vaig tenir-ne un de somni en el que hi apareixia el meu pare, que va morir ara fa un any i mig. I després d'aquest somni, durant uns dies, l'he tingut especialment present al meu pare i he estat agraint tot el que vaig rebre d'ell. El meu pare va ser el meu primer referent del que significa ser home en aquest món, i tot i que, naturalment, hi havia algunes coses d'ell que no m'agradaven, ni d'ell ni de molts dels homes que he pogut conèixer, sí que vaig rebre moltes coses realment positives per la seva part. Entre d'altres, la llibertat, que em va ajudar a sentir la llibertat per escollir quina mena d'home volia i vull ser. Penso que estem en un moment, parlant en clau col·lectiva, en el que més enllà de ser crítics amb l'herència rebuda de les generacions passades, el que ens toca als homes és reconèixer la nostra llibertat per escollir com volem ser. Però per poder escollir realment i lliurement, cada individu hauria de fer una indagació interior, conèixer bé les diferents parts aparentment contradictòries que conviuen dins d'un. Per exemple, la part més racional i la part més intuïtiva, la part que busca vincular-se emocionalment als altres i la que, pel contrari, desitja la solitud, la independència, etc. Si fem aquesta exploració, cada persona, i en particular cada home, podem arribar a trobar cert equilibri intern. I penso que només si els homes fem això podrem emprendre el nostre camí evolutiu des de la llibertat, sense estar responent al que suposadament espera la societat de nosaltres com a homes. I podrem també, d'aquesta manera, desenvolupar relacions més harmonioses, tant amb les dones com amb els altres homes. I és que, com deia el psicòleg Carl Gustav Jung, si volem portar certa harmonia a un món malalt, la primera cosa que ha de fer cada individu és trobar aquesta harmonia dins d'ell mateix.
Música.
Avui a l'Ofici de Viure parlem de la dificultat de mostrar els sentiments d'una generació d'homes o de més d'una generació amb l'Eduard Ballori a partir del seu llibre Aprendre, que va publicar l'any passat columna. Eduard, ben retrobat, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I gràcies també a en Daniel Gavarró, que és als Estudis de Catalunya Ràdio a Lleida. Daniel, ben retrobat.
Bona tarda, encantat d'estar aquí i de nou amb vosaltres.
T'agraïm la teva presència parlant d'un tema que per tu no és nou, ni tampoc per als oients que t'han sentit parlar-ne més d'una vegada en un o un altre programa, però per les persones que sigui la primera vegada que ens escolten en relació a aquest tema, sobretot per homes, què és el més important que t'agradaria destacar en començar, Daniel, sobre aquesta dificultat, jo deia d'una generació o de més d'una generació, per no només per mostrar els sentiments, sinó per gestionar les emocions, per parlar-ne, per conviure-hi amb naturalitat, etc.
Jo diria que la masculinitat és com una ceba. La masculinitat, tal com ens l'han explicada moltes vegades, és com una ceba. Fa plorar i dins no hi ha res. I val la pena que nosaltres siguem capaços de superar aquesta ceba que ens fa plorar i que ens perjudica. I aquesta idea ens sembla central. La masculinitat antiga, la masculinitat hegemònica, la masculinitat masclista, ens fa mal als homes. I nosaltres, com a homes, tenim una revolució pendent que inclou el nostre cor per recuperar-nos.
I encara la tenim pendent, aquesta revolució?
Oh, i tant. Com a mínim a nivell col·lectiu. La idea bonica és que quan nosaltres, com a persones individuals, fem aquesta revolució, tot el teu món s'equilibra, tot el teu món canvia. No hem d'esperar que canviï la societat. N'hi ha prou perquè jo canviï i tot el meu món s'omplirà de tendresa, de comprensió, d'amor. Però això no voldrà dir que la societat hagi fet un canvi. Nosaltres som una cèl·lula de la societat i hem d'impulsar aquest canvi. Però comencem per nosaltres.
L'Eduard Ballori, en el llibre Aprendre, vas expressar i vas mostrar molts sentiments. Era la primera vegada que ho feies per escrit?
Sí, més públicament, perquè hi ha un escrit, un llibre d'edició familiar de fa 20 anys, que són els escrits que vaig fer quan va morir el meu pare. I és la primera vegada que utilitzava aquest registre. I, de fet, quan vaig posar-me a escriure a la Pembra, que el vaig escriure en molts pocs mesos, en 3 mesos a finals del 2021, precisament em va costar molt trobar la manera d'expressar-me i no ho vaig poder fer fins que vaig retrobar aquest punt d'autenticitat de quan va morir el meu pare, que van ser uns escrits que li escrivia a ell i que van ser una manera de buidar-me de la perplexitat que et passa quan mor el teu pare i tens 28 anys.
Perquè tu en aquell moment, tal com expliques al llibre, vas una mica com bloquejar, o sigui, no vas la situació et va desbordar, no? I no vas expressar el que t'hauria agradat expressar.
Sí, és una cosa molt xocant, no? Quan fins i tot quan el meu pare el van hospitalitzar, perquè va ser una cosa molt ràpida, va tenir una pneumonia, no se li va curar bé i van tornar-lo a ingressar i va morir, això va passar en 15 dies. Ni tan sols la primera vegada que es va hospitalitzar ni tan sols vaig anar a l'hospital, no? Era com, bueno, això no té cap importància, no? I quan va morir el meu pare, jo vaig estar en estat de xoc. Quan el meu pare estava va estar 2 o 3 dies intubat i per tant inconscient, sedat, quan van decidir no mantenir-lo més en vida, els meus germans i la meva mare van entrar a la sala on estava com per acomiadar-se i jo no volia enfrontar amb aquella imatge, no? I de fet el dia del seu funeral i l'enterrament no vaig voler tampoc anar al cementiri. Sí, va ser, ho vaig viure amb una lògica de bloqueig, no? Per mi era una cosa que em superava tant que no trobava la manera d'articular-ho.
I com has rebut, has fet moltes presentacions del llibre, n'has parlat amb molta gent, aquest una mica, d'alguna manera, despullar-te, com l'has rebut per part de lectors i lectores?
La recepció ha sigut molt bonica, i el punt de partida és que en realitat jo el vaig escriure sense pensar qui el llegiria. O sigui, vaig utilitzar el mateix que em passava quan escrivia les cartes al meu pare, sabent que el meu pare no els llegiria, no? Vaig intentar fer-ho d'una manera en què seria l'antítesi de la lògica xarxes socials. No expressar alguna cosa buscant una reacció, sinó intentant treure'm de sobre tot allò, aquelles capes de ceba, per agafar el mateix símil, que m'havia anat creant, no? I recordo el títol final del llibre em el va proposar el Manuel Forcano, poeta, i quan estàvem parlant del llibre li vaig enviar alguna part, ell li vaig dir, estic pensant un títol de potser un poema teu, i el Manuel em va dir, el teu llibre s'ha de dir Aprendre, perquè és, bàsicament és un tema d'aprenentatge. I em va dir, parlant del que tu dius, els poetes precisament, perquè li veia que em feia molta por el despullar-me emocionalment, i ell em va dir, els poetes fem això, ens despullem emocionalment. Diu, però, i per tant ens posem en una posició de molta vulnerabilitat, però aquesta vulnerabilitat genera empatia i proximitat, no genera dolor, no? I aquesta ha sigut la meva experiència. O sigui, molta gent pròxima, amics, familiars, però també gent que jo no coneixia de res, s'han vist com convidats a mostrar la seva vulnerabilitat en totes les dimensions. A mi em va anar malament l'escola, el que expliques de la família, amb la relació amb el meu pare, amb la sexualitat, amb la meva por a la mort, les meves contradiccions ideològiques. I crec que aquest també és un element bonic, perquè ens mostra que moltes vegades no expressem el que sentim perquè donem per suposat que l'altre estarà millor que nosaltres o tindrà més força, no? Quan s'obre aquest diàleg és quan canvia.
I en el cas dels homes, perquè tradicionalment mostrar la vulnerabilitat ens feia més febles, tradicionalment. En Daniel Gabarró, recordar que tenim també el seu llibre damunt la taula, Reconstruir la identitat masculina, una necessitat política. També llegirem alguns fragments. Daniel, sobre el fet de mostrar la vulnerabilitat i el fet que tradicionalment s'ha associat a feblesa, què en penses?
Mira, jo estava escoltant ara l'Eduard i me n'adonava que tenim un gran error, no? Creure que quan nosaltres amaguem allò que pensem que ens fa vulnerables, això ens fa més segurs, més forts, menys febles, i és precisament tot al revés. Quan jo obro tot el meu cor i et dic, mira, aquí, aquest sóc jo, això és el que em passa, a partir d'aquí que sóc invulnerable, perquè què em diràs tu? Que sóc aquest? Doncs si t'ho estic dient. Que no t'estic dient que tinc por? Que em diràs? Que sóc un cagueta? Però si t'ho estic dient, que tinc por. Que si jo et dic a tu que no sé fer-ho, que em diràs? Que sóc ignorant? Però si t'ho estic dient, que no sé fer-ho. És a dir, és curiós perquè la situació és exactament el contrari de la que nosaltres normalment diríem. Quan jo mostro la meva vulnerabilitat, d'alguna forma estic accedint a un espai d'invulnerabilitat absoluta. L'altre dia estava en unes jornades amb persones amb problemes psiquiàtrics, i aquestes persones, que són persones amb malalties psiquiàtriques, explicaven que només havien aconseguit una certa pau en la relació amb els altres a partir del moment en què van decidir deixar d'amagar que eren persones amb malalties psiquiàtriques. És aquesta mateixa idea. Quan jo mostro la meva vulnerabilitat, em converteixo en quelcom, en una persona invulnerable. És raro de dir, però jo ho visc així. I a mi m'agradaria comentar una cosa que ha dit l'Eduard, si us sembla bé.
Sí, sí, endavant.
Moltes gràcies. I Eduard, mira, és que m'ha agradat molt això que deies, que escrivies des d'una profunda autenticitat i des del dolor que va produir la mort del teu pare, i aquesta incapacitat que tu tenies d'una situació que et superava tant, que era un bloqueig tan gran, aquest xoc, no? Quan ho estaves dient, i molt en la línia del títol d'aquest programa, que és Homes mostrant els nostres sentiments, jo me n'adono, no sé com et sonarà, igual diràs, pues no em sona gens i ho deixem estar, però jo me n'adono, o penso, o d'alguna forma intueixo que el teu pare et va fer un gran favor. Un gran favor, perquè moltes vegades els homes necessitem un xoc, necessitem enfonsar-nos en la misèria, necessitem un bloqueig, necessitem sentir-nos superats per decidir la forma com m'he estat construint no és útil. La vida ha de ser diferent. No sé si tu ho has pensat alguna vegada, aquesta idea de que el teu pare en morir et va fer un favor. La forma com va morir segurament inconscient, segurament no volguda, segurament...
Sí, però... sí, és el que vols dir, eh? Potser no és que em fes un favor morint-se, eh? Però sí, que la mort del meu pare i la manera com la vaig poder viure, crec que em va portar dos grans aprenentatges. Un aprenentatge, que és aquest de l'expressió del dolor, que primer ho vaig fer amb uns escrits que primer van ser meus, després li vaig deixar a la meva mare, després als meus germans, i després ho vam acabar fent amb una petita publicació. Això ha sigut molt interessant perquè els meus germans, la meva mare, al llarg dels anys han anat llegint aquest llibre, és que ha sigut com, un, com una manera d'exorcitzar el dolor, la pena... No?
Que bonic, no? O sigui, l'han anat llegint individualment?
Individualment. Uh-huh. Ha sigut un llibre que em diuen, vaig tornar a llegir un altre cop perquè són com 9 cartes, no? I per tant ha sigut una manera de buidar, no? La pena, de donar-se de coses. I per tant, i ara, amb aquest apembre, he recuperat allò, perquè allò havia quedat en allà i ho he recuperat precisament perquè el punt de partida del llibre ha sigut la demanda de l'editora de començar a partir del dolor del meu fracàs escolar, no? I al final, com tu explicaves abans, el dolor són diverses capes, no? Tot és el mateix, no? Tu apareixes en aquest món, a tothom se li suposa que quan som adults som persones robustes, amb idees clares i que no tremolem per res, i en particular els homes, que no plorem, que som exitosos, etc. I llavors, quan obres la porta a qualsevol element de dolor, la mort del pare, un fracàs amorós, però també un tema professional, una frustració, una persona que de cop i volta li agafa un atac d'angoixa i s'ha d'anar de baixa a la feina, el fracàs escolar... Tots aquests elements t'obren la porta a descobrir que aquesta idea que nosaltres som éssers invencibles són unes màscares que cada un de nosaltres portem sense adonar-nos que els altres també les porten, no? I tu penses, no, jo sóc l'únic, si la gent ho sapigués, no? I per mi, com tu deies abans, Daniel, l'exercici d'escriure el llibre ha sigut molt bonic perquè m'ha permès treure'm les màscares. És a dir, exactament el que tu estaves definint. Tot això és el que hi ha. I, per tant, ja no necessito fer un pretending, no? Com el great pretender. No, jo sóc això. I a partir d'aquí s'han obert altres converses. I lligat amb el que tu deies, l'altre gran element que jo vaig aprendre en la mort del meu pare i que ha sigut molt important, ara que fins fa res feien el Temps i els Conway al Teatre Nacional i he pensat de nou, és com la mort del pare et porta a reflexionar sobre la vida, el fet de viure. I la manera com els homes vivim la masculinitat és una de les estafes vitals de com vivim la vida, no? De posar-nos més pes del que ens toca, de ser agressius quan no ho voldríem ser, de no donar espai a la tendresa, de no gaudir de la bellesa. Aquests elements també van ser un aprenentatge que comença amb quan algú mor tan pròxim com el teu pare i tu t'adones que tu no viuràs per sempre.
Daniel?
Que bonic. M'ha semblat molt maca aquesta idea d'adonar-me'n d'una estafa vital. Hem estat víctimes d'una estafa vital, del que volia dir ser adult. Jo estic convençut que ser adult significa responsabilitzar-me del que jo sento, del que jo penso i del que jo faig, però això no vol dir que dintre d'aquests pensaments, aquests sentiments i aquestes accions no hi hagi dolor, no hi hagi dubte, no hi hagi patiment, no? I quan t'estava escoltant, Eduard, perquè tu parlaves de l'expressió de tot el que és dolor, no? Hi ha una part en la que tu crec que ho expliques amb el teu llibre, però alhora jo crec que tots ens hi veiem reflectits. Hi ha un dolor que no té a veure en cap a fora, no té a veure en com ens hem relacionat, com ens hem mostrat cap a fora, sinó que ens hem traït a nosaltres mateixos. I aquest és un dolor molt gran, i faig referència a, hi ha un cert moment, si no m'equivoco, si no corregeix-me, que al teu llibre fas referència a que vas fer en un cert moment, no perquè siguis tu, molts ho hem fet, moltes persones ho hem fet, segurament des de la inconsciència, assetjament verbal, hem fet bullying, hem maltractat a d'altres que eren dèbils per sentir-nos poderosos, i quan em miro al mirall em sento que m'he traït a mi mateix. I això forma part d'aquest dolor, però és un altre tipus de dolor. és un dolor molt íntim. No sóc qui volia ser. I això també...
Sí, hi ha una reflexió molt bonica de Hannah Arendt sobre Ricard III, aquesta obra de Shakespeare, en què hi ha un personatge, Ricard III, que esdevé rei després d'assassinar, de maltractar, no? Un personatge que és com deforme, i això el fa ser molt, molt agressiu. I Arendt diu el pitjor que li passa a Ricard III és que no pot dormir bé perquè ell no es pot reconèixer. Diu, és més fàcil ser amic del tu que pateix que del tu que agredeix, perquè qui vol ser amic d'un agressor, no? I per tant, com pots estar còmode amb tu mateix quan tu ets un agressor? I aquest element és un element també molt important, perquè una part molt important de la dimensió agressiva dels homes ens ve precisament de la pressió de l'entorn perquè nosaltres siguem els millors. I llavors, això és un joc de suma zero, no? Si tu ets el millor, jo no sóc el millor. I en aquest joc d'angoixa és un joc que generen una espiral d'agressions, físiques i agressions verbals. Jo crec que no és una casualitat que tant en unes com les altres els homes siguem majoritàriament els actors. I crec que està molt relacionat també amb que aquesta agressió és, d'una banda, una manera de tapar la nostra por, la nostra angoixa o el nostre dolor, i d'una altra és l'única emoció que se'ns permet, no? L'agressivitat, la ràbia, la violència, perquè el plor no se'ns permet, la frustració no se'ns permet, la tristesa no se'ns permet, i llavors, doncs, escolta, tira milles amb això altre. I sí, coincideixo totalment amb el que tu dius. Hi ha aquest dolor, és un dolor existencial, és el dolor, si em permeteu la sortida, no? Jo crec que reflexionant sobre l'educació m'ha dut molt a reflexionar sobre la infància, i crec que hi ha un moment, això ho explicava el Hooks en aquest llibre tan bonic que es diu La voluntat de canviar, hi ha un moment en què a l'adolescència els nois sortim d'aquí i esdevenim, se'ns treu, no?, dels sentiments de la vulnerabilitat. I en aquest context perdem el que érem d'infants, que és aquesta dimensió de la vulnerabilitat, de l'afecte, de la tendresa amb els pares, amb els germans, de commoure's. I jo penso, quan Hannah Arendt parlava de Ricard III, que els adults també ens mirem al nostre jo infant i veiem fins a quin punt l'hem traït, no? Per què som d'aquesta manera ara, quan no ho érem, aleshores?
Serà molt interessant també escoltar l'opinió d'en Daniel Gavarró, també com a educador, avui a l'Ofici de Viure, en què estem parlant amb Eduard Ballori i en Daniel Gavarró, de la dificultat per mostrar els sentiments de tota una generació d'homes, o de més d'una generació, a partir de dos llibres que tenim damunt la taula, Aprendre, que va publicar a Columna Eduard Ballori l'any passat, i del llibre d'en Daniel Gavarró, Reconstruir la identitat masculina, una necessitat política. Escriu l'Eduard: com aprendre que també sóc mereixedor del reconeixement, de la compassió, de la cura? A totes les persones ens importa la sensació d'estimar i saber-nos estimats, d'estar en pau. Ens importa la tendresa, la bonhomia, l'ubuntu dels africans, el kindness, la compassió, l'amor genuí. És la força més gran de l'univers, el batec dels cosmos moral, deia Martin Luther King. La necessitat d'amor i compassió ens és fonamental com a humans. Amor vol dir que l'altre ens importa, que no ens és indiferent, i que ens importa com a ésser vivent amb qui empatitzem. Viktor Frankl afirmava que l'amor és l'única manera de captar un altre ésser humà en el més profund de la seva personalitat. Ningú pot ser plenament conscient de l'essència mateixa d'un altre ésser humà si no l'estima. estic molt content, Eduard, de poder llegir fragments com aquest, perquè fa 16 anys, quan vam començar l'Ofici de Viure, esclar, jo era el realitzador, el conductor, parlant d'emocions, i molts homes de la meva generació, col·legues, vaja, em deien, escolta, què fa un home com tu parlant d'emocions? I això en Daniel Gavarró també s'hi devia trobar, m'imagino, en el seu dia.
Oh, i tant, que ens hi trobàvem.
Sí. Sobre el que ens ha comentat l'Eduard, algun comentari des de com a educador, en aquest cas?
Mira, jo crec que tenim una feina molt important a fer a les escoles, que passaria per dos, com a mínim per dos bandes. Una és fer una formació sobre què vol dir la gestió emocional profunda, perquè els docents sapiguem gestionar i reconèixer i abraçar les nostres pròpies emocions per després, amb un segon pas, ajudar els infants a viure-la. I aquesta ens semblaria una reflexió sobre l'educació que ens sembla molt important. Però si em permets, l'Eduard ha fet la cita d'un llibre que és molt interessant, el llibre de la Bell Hooks, La voluntat de canviar, i jo em permetré tirar una petita bomba i fer veure que no ho he fet. D'acord, Gaspar?
Molt bé. Endavant.
Esperem que demà no sortim al Telenotícies. Llavors, arribats aquí, la Bell Hooks fa una afirmació diverses vegades al llarg del seu llibre que diu, aproximadament, ho estic, i per tant seria tot un altre tema que en un altre moment valdria la pena igual que abordessis, segurament amb un parell de dones, amb aquest programa L'Ofici de Viure. La Bell Hooks afirma diverses vegades al llarg del seu llibre que, que molts homes tenen voluntat de canviar, però que no els hi posem fàcil. I parla a vegades de que hi ha una col·lecció de dones que boicotegen directament el canvi dels homes, perquè odien els homes. I aquell home que se sent odiat no pot establir un canvi. I això ho lligo també amb una notícia que sortia fa un parell o tres de dies, crec que era La Vanguardia, que citant un estudi parlaven de com molts adolescents actuals se senten culpables per ser homes i tot sovint maltractats pel fet de ser-ho, i diuen, però si jo només tinc 13 anys, com és possible que tingui la culpa? Llavors aquest tema, jo crec que és un tema que nosaltres hauríem de resoldre a les escoles, però que alhora va molt més enllà i seria tot un tema interessant d'abordar potser en un altre programa.
Sí, jo crec que em prenc nota, gràcies Daniel, també perquè quedi equilibrat en un debat en què hi hagi dones, molt bé entès que aquí que l'Ofici de Viure acostumen a venir més dones, psicòlogues, que homes, Avui és un programa així una mica excepcional. I només apunto, recordo el que ens va comentar l'altre dia la psicòloga Helen Flix, que volia ella en un programa com apuntar que també hi ha maltractament de dones cap a homes. Ara, va dir, això s'ha de situar en context, és a dir, s'ha de dir que hi és, però el context és el següent, ens va dir. De 40, va dir ella, de 40 pacients meus, doncs de 40 casos de maltractament, 3 serien de dones cap a homes, Però clar, també això no ho dic per situar un context.
Sí, jo coincideixo, deixa'm dir dues coses, una respecte al que tu deies. Crec que aquest programa és molt important a l'hora de crear aquesta reflexió compartida, no? I per tant, t'agraeixo tots aquests 16 anys de feina, perquè és veritablement com un icebreaking, no? Però referent també al tema de les dones, sí que ho diu Bell Hooks això, però ell el que està posant l'èmfasi no és en les dones, és en què hem d'entendre que la manera com els homes vivim la nostra masculinitat és conseqüència d'un marc cultural molt arrelat que es reprodueix, que es perpetua, del qual homes i dones en són víctimes. I el que ella planteja, jo crec que, no, que això és totalment compatible amb el que tu dius, és que és veritat que moltes mares són les primeres que diuen al meu fill adolescent que ja no em toqui tant, que no cal que li fem mimos, etc. Però això no és que aquesta senyora li vingui del no-re, això ve d'un entorn, no?, que es va perpetuant. I per tant, coincideixo amb el que tu dius, per això és necessari que en l'educació, i en particular a l'escola, tant pel que fa als sentiments com pel que fa a la masculinitat, hi hagi una formació prèvia pels docents. Si tu com a docent no saps expressar les teves emocions o no tens una idea clara de la masculinitat, nosaltres avui tenim un sistema públic en el qual els docents són seleccionats sense cap filtre i, per tant, tu pots tenir docents que són... no només pots tenir, hi ha docents que són explícitament masclistes, explícitament xenòfobs, explícitament homòfobs i que ho diuen, els hi diuen als nanos, no siguis marica, les nenes millor callades, etc.
Això encara passa?
Això passa i hem tingut denúncies diverses, ho coneixem, en va haver-hi un cas a Lleida, jo conec moltes persones que ens expliquen casos d'aquest tipus, simplement perquè no només no hi ha formació, no hi ha selecció, no hi ha filtre. I com que vivim en un context en què culturalment el model heteropatriarcal és el majoritari, tu tens persones que són homòfobes i estan allà i ho poden dir tranquil·lament i no tens un sistema que els permeti frenar, no? I per això genera diversos elements, doncs, dolors, etc. Però, tornant al tema de les dones, crec que és molt important. És veritat que posicions extremes del feminisme generen a molts homes la reacció contrària. Però és que estan justificades. Saps què vull dir? És a dir, jo no posaria el pes de la culpa al feminisme que diu no puc sortir a les nits. La noia, la que va violar un esportiu famós, s'ha de justificar 10 vegades. Quan vaig a denunciar els Mossos d'Esquadra em posen en dubte. Més del 95% dels abusos sexuals en els entorns familiars estan fets per homes. Bueno, home, el que diu la bell hooks és més subtil, diu atenció, si l'únic enfocament que fem les feministes és dir dels homes no em vull sentir parlar, no canviarem el marc heteropatriarcal. Necessitem que els homes entenguin que aquest marc també els perjudica.
Daniel?
I això és fonamental, entendre que allò que ens perjudica és aquest marc cultural, perquè som els homes que tenim una revolució pendent, perquè nosaltres també estem patint. I jo em podria preguntar, però bueno, de què estàs parlant, no? De quin patiment estàs parlant? Jo parlaria d'un doble patiment. Un patiment individual i un patiment social, que a més són constatables i són verificables. Individual, perquè molts homes, els que es creuen aquesta visió d'un home conqueridor, un home que no sent mai dolor, no, un home que és fort, un home que és poderós, un home que acaba convertint la seva vida en una competició, acaba normalitzant la violència, i això sigui verbal, sigui simbòlica, esperem que no física, però n'hi ha que la normalitzen, i això té unes conseqüències en la seva vida, i això significa que estàs tota l'estona, i això és una pega molt gran a nivell individual, vivint des d'un profund estrès. Soc el primer, soc el millor, la tinc més grossa, soc el que... I aquesta competició continuada produeix una infelicitat, per tant és un cost. Aquest marc cultural que es perpetua té un cost individual, però té un cost social claríssim. Una manca de cohesió, una manca d'empatia, un increment de la violència, un increment de l'individualisme, una potenciació de les desigualtats i una societat on la violència és acceptada d'alguna forma, d'una forma implícita, no? I com a forma de resoldre les coses. I aquests costos, al segle XXI, segurament fa 200 anys eren inevitables per l'estructura econòmica, etc, etc, però en aquest moment aquests costos socials ens els podem evitar, perquè nosaltres com a societat podem produir suficient menjar, suficient roba, suficient educació, suficient cultura per tothom. No és, com deia abans l'Eduard, una suma zero en la que un guanya i els altres han de perdre.
Avui a l'Ofici de Viure, homes, mostrar sentiments.
Carl Jung. Sense l'emoció, l'obscuritat no pot transformar-se en llum, ni l'apatia en moviment.
M'ha impressionat, escriu l'Eduard Ballori, conèixer dones altament preparades que han preferit no lliurar la batalla pel poder, perquè creien que no compensava el sacrifici personal que requeria. potser són coses que aquestes, com aquestes les que han dut a parlar de la necessària feminització de la política o de l'empresa, referint-se a introduir-hi uns nous aires propis de les dones, més empàtics, menys agressius. Però fa temps que penso, escriu l'Eduard, que anomenem feminització el que és, de fet, una rehumanització, perquè aquests valors suposadament femenins no deixen de ser missatges vitals. I encara, i cada cop més, no? T'hi vas trobant, m'imagino, amb aquestes dones que han dit jo no vull seguir aquest camí.
Sí, i jo n'he après. Jo també he pres algunes decisions des d'aquesta lògica, no? De donar-te de cop i volta que el sacrifici que suposa una cosa que et dona molt èxit, molts ingressos, molta fama, no compensa. No compensa si tens una si comprens que la teva vida és finita i que té sentit, no? Hi ha un llibre molt bonic que he llegit fa molt poc que es diu la cançó d'Aquiles, de Song of Achilles, que tracta, estira la relació entre Aquiles i Patroclus, i que és aquest episodi de la Ilíada, i hi ha un moment molt bonic en què Patroclus, que és el seu amant i el seu millor amic, li diu a Aquiles, però per què vols anar a la guerra de Troia si saps que el que diu la predicció és que tu hi moriràs, no? I ell diu, perquè l'únic que dona sentit a la meva vida és aquest èxit, és a dir, és la fama que jo aconseguiré allà, no? I jo crec que és una bona imatge d'això, de com els homes de cop i volta ens quedem atrapats, i les dones, per conseqüència, amb una idea d'èxit que se suposa que ho justifica tot, no? Jo crec que jo he après a posar distància d'això i dir, això realment en el meu projecte vital, molt bé, a banda de fama, no sé què més hi dona i què em costa. Què em costa a nivell de moment vital, no?
Sí, és la idea d'èxit, efectivament, tal com ens comentava en Daniel Gavarró, hauria de ser gairebé una assignatura a l'escola, més aviat per desaprendre què no és l'èxit, no? Que ho tinguéssim clar des de ben petits i petites, Daniel.
I tant, que ho tinguéssim ben clar. I tinguéssim ben clar, i si us fixeu en la idea d'èxit tot sovint, o en la idea del que nosaltres renunciem, també hi ha una certa perspectiva de gènere, perquè molts dels homes renunciem a la tendresa. Molts pares han fet una carrera professional intensa i s'han perdut els seus fills. El pare absent són ells, i això és duríssim, duríssim. I alhora també penso que a vegades algunes dones han sacrificat coses que volien fer per una certa idea d'un amor romàntic que igual no les deixava créixer. Jo crec que en aquesta idea de que nosaltres com a homes hem de recuperar els valors femenins és totalment certa, no? Nosaltres hem de recuperar una ànima que sigui alhora femenina i masculina, i això és el que deia fa un moment, no? Quan, amb aquest tros que llegíeu, que calia la pena de rehumanitzar-nos. Rehumanitzar-nos vol dir que els homes siguem homes i dones complerts, és estrany de dir-ho, i que les dones siguin dones i homes complerts, també és estrany de dir-ho, perquè la tendresa no és un valor femení, és un valor que tradicionalment han expressat les dones, però al llarg dels segles han hagut milions d'homes tendres que han estat ignorats. Per això ara, erròniament, moltes vegades parlem de noves masculinitats, quan en realitat seria simplement masculinitats que han estat ignorades, que han estat obviades. No hi ha res nou en què un home estimi, no hi ha res nou en què un home sigui tendre. El que és nou és que nosaltres, públicament, comencem a dir la meva vida té sentit quan no només el món públic forma part d'allò que és desitjable en mi, sinó també tot el món íntim. Igual que jo, els altres, igual que els homes, les dones.
Sí, jo hi afegiria una cosa en això, que és la reflexió sobre la vulnerabilitat. Abans en parlava una mica. Nosaltres ens podríem imaginar la vida com el nostre moment d'adults, ens funcionen tots els òrgans, tenim recursos, podem prendre decisions, etc. Podríem imaginar-nos que això és la normalitat. i que, en canvi, l'etapa de la infantesa i l'etapa de la bellesa o l'etapa de les persones que estan en malaltia és l'excepció. Però, en realitat, ho podríem imaginar a la inversa, no? Podríem imaginar-nos que el que caracteritza veritablement els humans és la vulnerabilitat i que les societats s'haurien d'articular basades en que som una col·lecció d'éssers vulnerables, que alguns ho són menys i alguns ho són més, perquè aleshores tot el que té a veure amb les cures, amb la tendresa, amb la compassió, no serien excepcions, no serien caritat, serien part de la nostra normalitat. I d'alguna manera penso que aquesta desconnexió de la infantesa i de la bellesa ens porta a imaginar-nos que nosaltres som la normalitat i, per tant, que ens faci pànic la bellesa o que ens costi interactuar amb la infantesa quan som precisament peces integrals del fet de viure.
Que bonica aquestes reflexions també. Daniel, estem ja en la recta final. Daniel Gavarró, què diries a les persones que trobin a faltar, que portin mitja vida o tota la vida convivint amb una parella, home, en la majoria dels casos, que no mostri tendresa de cap de les maneres?
Jo diria que el més important és que jo la mostri. Jo puc estimar una persona que no és capaç d'expressar els seus sentiments, no és capaç de mostrar tendresa. Si jo sóc capaç de, en aquesta relació, si sóc capaç, fixa't que poso un condicional, eh? Si sóc capaç en aquesta relació de veure valors admirables, aquesta relació té futur, perquè no tothom té les mateixes capacitats. Però si en aquesta relació ens hem construït amb la idea errònia de ja et canviaré, amb la idea errònia de algun dia seràs tendre, algun dia m'estimaràs, i jo ja veig que no hi ha res admirable en els teus valors, segurament els diria que és un moment de reconvertir la relació i passar de parella a exparella, a un amic, una persona que és important a la meva vida però amb la que no vull compartir casa meva. I el centre és: admiro els seus valors? Els admiro?
I un últim apunt relacionat amb l'autoestima. El psicòleg Walter Rizzo també ho ha dit més d'una vegada en aquest programa: molts homes insegurs es menteixen ells mateixos i els altres, mostrant un patró de fortalesa inexistent a l'espera que se'ls accepti. No és un joc de seducció, sinó un mecanisme sumament perillós i nociu per compensar una autoestima feble. És a dir, aquí la qüestió clau és la de l'autoestima. Com podem cultivar aquesta autoestima més i millor sense haver de recórrer a aquest patró aparentment de duresa, no?, o d'agressivitat?
Sí, potser aquesta autoestima està relacionada també amb aquesta idea de vulnerabilitat i compassió, no? Si a tu el que et diuen és: mai et pots mostrar vulnerable, i tu ets vulnerable, mor una persona que t'estimes, perds la feina, trenques amb la parella, tens una malaltia greu, tu ets vulnerable, però et diuen: no, sigues fort, no? Sigues fort. La teva autoestima s'enfonsa perquè estàs en una competició que mai podràs guanyar del tot. Jo penso... Mira, em faig una reflexió una mica rara. Quan jo tenia 20 i mitjos i 20 i llargs, vaig tenir molta interacció amb el president de la Generalitat, que era aleshores Jordi Pujol. I vaig tenir molta interacció perquè vaig ser president del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la plataforma que aplega les entitats juvenils. Després vaig estar en una comissió de debat sobre valors i vam interactuar. I vaig tenir-hi moltes converses. Quan va passar tot el procés de la confessió, els atacs, la retirada, tot plegat, em va impressionar molt reflexionar sobre el seu itinerari vital, no? O sigui, em recordava, hi ha unes peces d'Eurípides en què, en dues diverses em sembla, la que havia sigut reina de Troia deia: no diguis a ningú, no envegis a ningú, o no diguis a ningú que és exitós fins que s'hagi mort, perquè mira, jo era la reina i ara sóc esclava dels guanyadors de Troia, no? Crec que aquesta reflexió sobre l'èxit aparent ens fa, i que és el que ens enfonsa l'autoestima, és el que no ens fa veure, o sigui, jo tinc ara compassió per aquell Jordi Pujol, que en aquell moment jo trobava que era la persona més poderosa de Catalunya. I aquesta compassió és una compassió que em fa veure l'ésser humà, que suposadament era exitós i en aquest moment ha quedat arrossegat per terra. I com ell, tenim molts altres exemples de coses molt diverses, no? És visualitzar aquest element de vulnerabilitat de l'ésser humà el que ens fa sortir de la lògica de la competició, que és el que ens enfonsa l'autoestima. I gran part de l'agressió que nosaltres generem, de les tensions, provenen d'intentar cobrir les nostres mancances d'autoestima o les nostres mancances afectives amb aquests elements, que és com si estiguéssim movent els braços per generar distracció, no?
És l'Eduard Ballori amb Aprendre, aquest llibre que hem presentat avui a l'Ofici de Viure, publicat per Columna, i en Daniel Gavarró, que ens ha acompanyat a Lleida amb Reconstruir la identitat masculina, una necessitat política. En Daniel, agrair-te especialment que avui hagis estat amb nosaltres. Tu ja saps per què ho dic. No només t'ho agraeixo sempre, però avui ho emfasitzo, perquè no sé si puc ara dir un aspecte de la teva...
Mostrar
la teva vulnerabilitat. Tu avui, si no m'equivoco, ara mateix te'n vas al dentista perquè tens mal de queixal.
Sí, efectivament.
I has vingut amb dolor físic.
Sí, sí.
Cosa que t'agraeixo moltíssim, perquè, o sigui, no s'ha notat gens ni mica, perquè has estat lúcid com sempre, malgrat el dolor. O sigui que moltes gràcies, Daniel.
Gràcies a vosaltres per la tendresa.
Eduard, moltes gràcies.
Un plaer, gràcies.
Als oients i a les oients, moltes gràcies. En nom de la Blanca Busquets, al guió, de la Núria Ventura, a la producció, i d'en Josep Maria Campillo, a la realització tècnica.